Són les 5 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Del conflicte a la comunió. Aquest és el camí que des de fa anys segueixen catòlics i luterans. Amb motiu del recent viatge a Suècia, el Papa Francesc ha parlat de cooperació, reconciliació i camí cap a la unitat.
Catòlics i luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la reconciliación. Ahora, en el contexto de la conmemoración común de la Reforma de 1517, tenemos una nueva oportunidad para acoger un camino común que ha ido conformándose durante los últimos 50 años en el diálogo ecuménico entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica. No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha producido entre nosotros.
El viatge del Papa Francesc a Suècia s'ha emmarcat en la commemoració dels 500 anys de la Reforma Protestant. El Papa ha posat en relleu el testimoni de Martí Luter.
La experiencia espiritual de Martín Lutero nos interpela y nos recuerda que no podemos hacer nada sin Dios. ¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso? Esa es la pregunta que perseguía constantemente a Lutero. En efecto, la cuestión de la justa relación con Dios es la cuestión decisiva de la vida. Como se sabe, Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la buena nueva de Jesús encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto de solo por la gracia divina, se nos recuerda que Dios tiene siempre la iniciativa.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana analitzem la reforma de Martí Luter en la perspectiva històrica i el camí ecumènic que des de fa 50 anys se segueix cap a la unitat. I aquesta setmana us descobrim un retaule dedicat a la Mare de Déu i inspirat en l'Arbre de Ciència de Ramon Llull. És obra de Bernat Soler, de 24 anys, de Vilanova i la Geltrú, graduat en Belles Arts.
La base del retaule és una casa amb una porta oberta, una casa pentagonal, no? La forma típica, feta amb canyes de bambú, partides per la meitat i obertes. La part que es mostra de les canyes és la part interior, per tant, la part còncava.
El nou retaule ha estat creat per a la parròquia de Sant Bartomeu, a l'Arxiprestat de Sants de Barcelona. Va ser beneït i inaugurat el 15 d'octubre.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Voleu viure una estona en clau de fraternitat?
No una estona, tot el dia.
Està clar que sí. Però tenim una cita fixa. La tenim els diumenges a les 6 de la tarda.
En clau de fraternitat.
Voleu començar el 2017 amb bona companyia? Doncs veniu al sopar de cap d'any que hem organitzat des del Club Més Amics al restaurant Pomerada de Barcelona. Preu per persona, 60 euros als socis i 70 als no socis. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Sopar de cap d'any amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat.
Tot allò que demaneu en la pregària, creieu que ja ho teniu concedit i ho rebreu.
Marc 11, 24.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
As I raise my head to broadcast my objection, as your latest triumph draws the final straw, who died and lifted you up to perfection, and what silenced me is written into law. Can't believe what circumstances throw me. Then I turn my head away. If I look, I'm not sure that I could face you. Not again. Not today. Not today. If hatred makes a play on me tomorrow, forgiveness take a backseat to revenge. There's a hurt down deep that has not been corrected. There's a voice in me that says you will not win. And if I ignore the person inside, raise a half glass to my home, but it's there that I am most afraid of forgetting. Doesn't hold, it doesn't hold. Now I don't believe it, I never did, that two wrongs make a right. With the world filled with the lights in the air, I'm putting up a fight, putting up a fight.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes, benvinguts al Compromís Ciutadà. Aquests 60 minutets que realitzem cada diumenge, doncs, i que els dediquem a parlar del que ha donat de si el Compromís Ciutadà durant la setmana. Sabeu que el Compromís Ciutadà és un espai de 7 minutets que situem al voltant de 11:45 cada dia de dilluns a divendres i que al cap de setmana el que fem és recopilar aquests espais i els emetem un darrere l'altre, però amb la música com a fil conductor. Rem amb Final Straw és la primera cançó que heu pogut sentir, però també estaran convidats en el programa els U2, amb Pavarotti i aquesta cançó que es diu Miss Sarajevo, els Green Day, protagonistes del Compromís Ciutadà d'avui, 21 Guns, i Bobby Darin amb Simple Song of Freedom, totes cançons relacionades amb el món de les guerres, perquè, com us deia, avui parlarem d'això, de la guerra i dels diners que hi destinem, i ho farem amb tota una institució que segur que ell no ho vol reconèixer així. És el Pere Ortega, investigador i president del Centre de l'AS. Amigues, amics, ens hi posem.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana dedicat a parlar de pressupostos i armament, i ho fem amb el president i investigador del Centre de l'AS, Pere Ortega. Què tal? Bon dia, com estàs, Pere?
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres, per bé que ets un convidat, diria il·lustre, perquè vas venint aquí cada temporada, bueno, parell de vegades, com a mínim.
Bueno, vaig venint, i sempre gustosament, si m'inviteu a parlar de temes que tinguin que veure amb despesa militar, defensa, desarmament...
Doncs d'això parlarem. I m'agradaria començar-te a preguntar pels pressupostos d'enguany, perquè estem a 2016, i tu deies al diari Oponesa fa 4 dies, que queden prorrogats pel 2017, no només els de defensa. I això pot tenir també una sèrie de conseqüències negatives. Per què no ens fas una mica un dibuix d'això, sisplau, Pere?
Sí, en principi, la Unió Europea exigeix a tots els estats que presentin els pressupostos per l'any vinent, el mes d'octubre. Uh-huh. I bé, per raons òbvies, el govern espanyol no està encara constituït i no li queda més remei que prorrogar-los. Malgrat, sembla ser, perquè així ho ha dit el Mariano Rajoy, presentarà pressupostos, però s'haurà de pactar perquè està en minoria i, per tant, tindrà dificultats per aprovar-los. Però, de moment, estan prorrogats. Si estan prorrogats, què vol dir? Que vol dir que les mateixes quanties que s'han pressupostat l'any 2016 tindrà que tenir el 2017. I respecte al Ministeri de Defensa, hi ha una cosa preocupant, i l'explico. El govern espanyol, a través del Ministeri de Defensa, té uns compromisos amb les indústries militars per uns grans programes que se'n diuen programes especials d'armamento, que representen un pagament cada any entre 1.000 i 1.500 milions d'euros. Fins ara, el Ministeri de Defensa...
De quan has dit, perdona?
Pere, entre 1.000 i 1.500 milions d'euros.
I fins ara, deies, defensa?
I fins ara recorria a una trampa. Uh-huh. El Ministeri de Defensa, és a dir, el Ministeri d'Hisenda, en definitiva els pressupostos els fa el ministre Montoro i el Ministeri d'Hisenda, per aquesta partida d'aquests armaments posava zero, bueno, posava 6 milions. Però després, com que tenia que pagar 1.000 o 1.500, en mig exercici aprovava un crèdit extraordinari i per pagar-los. Aleshores ens trobàvem que això era una trampa, perquè s'aprovaven uns pressupostos inicialment en el Congrés de Diputats amb una partida insuficient per pagar-los. I en mig exercici feia un crèdit extraordinari. Això s'ha impugnat, nosaltres ho estem dient des del centre fa molt de temps, que era una trampa. Això ha estat impugnat i presentat per diversos partits de l'oposició, PSOE, UPyD i Izquierda Unida Podemos, al Tribunal Constitucional, i ha fallat en contra del govern. Per tant, no podran tornar-ho a fer.
I, per tant, vol dir que hauran de presentar els pressupostos amb aquesta partida per...
de 6 milions...
PEA inclosa d'entrada, al mes d'octubre.
Inclosa. Per tant, què vol dir? Que aquest 2016 no ha pogut pagar el govern a les empreses militars aquests 1.000 milions d'euros. El 2017 també no ho podrà fer-ho, perquè estan prorrogats. Per tant, s'acumula un deute amb les empreses d'uns 2.000-2.500 milions d'euros. Això què vol dir? Que les empreses militars no estaran conformes i voldran que se'ls hi pagui, o bé a través d'un crèdit extraordinari, cosa que en aquest moment impedeix el Tribunal Constitucional, o s'aprova un pressupost perquè t'import. I, per tant, aquí està la trampa. Trampa que, si això no es pot fer el 2017, s'haurà de fer el 2018. I, per tant, que ens trobem que si el pressupost del Ministeri de Defensa, que en aquest moment ronda els 6.000 milions, ha de pujar un 2.000 milions més el 2000 o 3.000 en el 2018, augmentarà un 50%. I això l'oposició política no ho podrà suportar, perquè ho denunciarà. I, evidentment, ho denunciarà, malgrat hi ha un compromís. Compromís perquè aquests programes especials d'armament, són uns programes que es fabriquen armes a 10, 15, 20 anys vista i exigeix el pagament, perquè són uns contractes blindats per l'Estat i per tothom. Per tant, aquí hi ha un decalatge, una situació molt complicada per al govern. I sobretot pensant que la Unió Europea li està exigint al govern espanyol ara que retalli 5.000 milions en els pressupostos que presentarà pel 2017. 5.000 milions. Si a sobre ens trobem que per defensa hem d'augmentar 2.000...
Ja veig per on anirà. Sanitat, educació, temes laborals, acabaran encara més retallats.
Per tant, aquí tenim una situació molt complicada. Alternativa.
Això anava a dir.
Alternativa. Home, ja seria hora que aquests programes de defensa siguin retallats. Encara que tingui costos addicionals perquè són contractes blindats. Vol dir que es retalli la compra d'armes. Per què volem 87 avions Eurofighter? Per què volem 45 helicòpters de combat? Per què volem 24 avions de transport militar?
Ja, però si aquest és un compromís que ja es va adquirir fa anys...
Però se poden renegociar els contractes, això segur que es pot fer. I si es pot fer... tal com diu el propi Ministeri de Defensa, perquè han dit que, bueno, una part d'aquestes armes les exportarem. Yeah. Però fins ara no han exportat ni una, perquè qui comprarà un avió de combat Eurofighter que val 1.400 milions d'euros quan altres, de tipus similar, francesos o britànics, van a meitat de preu. Yeah. Ningú es comprarà. Come and sing simple song free. Sing it like you've never sung before. And let it fill the air and tell the people everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to I will bet my life won't be the same. So come and sing a simple song, freedom. Sing it like you've never sung before. And let it fill the air and tell the people everywhere. We the people here don't want war. 700 million. Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son? Wake you in the mornings when we rise. So come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. And let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Now, brothers, soldiers, and it's in, are you busy? If not, won't you drop this friend a line? And tell me if the man who is plowing up your land has got the war machine upon his mind. No way. I say come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung before. And let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want war. Now no doubt some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers, or kings. So let's all build them shelves where they can fight it out among themselves and leave the people be who love to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. And let it fill the air.
Compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Perquè hem de ser més que conscients del que està passant amb els nostres diners, amb els pressupostos i de quina manera contribueixen a la guerra. Estem parlant amb el Pere Ortega, que és el president i investigador del Centre de l'AS. Parlàvem dels Eurofighters i hem parlat d'altres vehicles com els helicòpters, etc. Tot això té a veure amb aquests programes, amb els PEA, que comentaves ahir, no? M'agradaria preguntar-te qui són aquests programes, de quan venen, per què s'adquireixen aquests compromisos, quins vehicles inclouen, bé, tot això, no?
Bueno, aquests programes venen de l'any 1995. O sigui, es van aprovar en el primer govern de José María Aznar, sí, del Partit Popular. I són grans programes, en aquell moment 14, avui són 19 programes, grans programes, que s'han de fabricar en 15, 20, 25 anys, depèn de cada una dels programes. Són els avions Eurofighter F-2000, són els helicòpters de combat Tigre, són els blindados Leopard i Pizarro, són els submarins S-80, els avions de transport militar A-400, bueno, fins així, fins a 19 avui en dia.
Un d'aquests és el submarí que no flota?
Exacte. Aquest està en fabricació i s'ha tingut que afegir al pressupost inicial 400 milions perquè floti, que de moment encara està enfonsat.
Com l'economia, gràcies al tema...
Com l'economia espanyola, que precisament quan va començar la crisi en 2008 es van tenir que aplicar retallades en tots els ministeris. El Ministeri de Defensa també va patir retallades i d'aquí ve que aprovessin els pressupostos del Ministeri de Defensa sense la partida per pagar aquests programes.
Però es va aprovar després la partida?
Després ampliàvem un crèdit extraordinari, que avui, explicava ahir, el Tribunal Constitucional ha dit que és il·legal, perquè si existeix el compromís, per què posen una quantia inferior a la que tenen que pagar?
Suposo que aquí el Partit Popular tirava d'aquesta majoria absoluta, no?
Exacte.
I punt.
Però el problema de fons és que aquests programes tenen un deute un deute acumulat amb les empreses que és de 29.000 milions d'euros. 29.000 milions d'euros. I, per tant, s'han de pagar cada any 1.500. I, per tant, és una rèmora per aquest govern i pels propers, i si algun dia hi ha una alternança en el poder, que de moment sembla que continua el Partit Popular, doncs es trobaran que hauran d'afrontar aquest deute històric que prové de l'any 95...
I que es pot allargar fins a...
2030. 2030-2035.
Pagant armament que... I possible... No ho sé, pregunto, eh? I, clar, perquè si quan tu fas un avió i el fas per d'aquí 10 anys, igual per d'aquí 30 l'avió ja ha quedat una mica obsolet, no?
Evidentment, també. A més. Sí, per exemple, l'avió Eurofighter, que és el més conegut i el més costós, perquè ell sol val 14.000 milions d'euros, 87 avions, doncs resulta que han servit uns 50 i encara falta 37. I quan, poso l'exemple, d'aquests avions només han utilitzat fins ara 3 en les missions aèries que la OTAN porta per protegir l'espai aeri del Bàltic, de les repúbliques bàltiques, de les 3 repúbliques. O sigui, 3. Per tant, la resta estan aquí fent maniobres, volant de tant en tant, no gaire, perquè tampoc tenen diners per fer-los volar.
Per alterar-los. Ostres, on estan aquests avions?
Bueno, estan a Sevilla, estan a Madrid, estan en Torrejón de Ardoz, estan repartits per la... però estan guardats en compartiments estanc perquè no es rovellin. Perquè, és clar, i si en tenim 50, perquè en volem 87?
Quan
aquest és el problema.
Només
s'han fet servir 3.
Has parlat de l'OTAN.
Home, els altres estan en l'espai aeri, algun dia volen, algun dia els fan volar perquè no es rovellin.
I els pilots tampoc, suposo. Parlaves de l'OTAN. Això té a veure amb l'OTAN, doncs, eh? Perquè això no ho hem dit i penso que també potser ho hem de recalcar, no?
Bueno, esclar, a veure, tots aquests armaments es van comprar en el seu dia, precisament sota el subterfugi en el qual, si Espanya havia entrat en l'Aliança Atlàntica, en l'OTAN, tenia que tenir un tipus d'armament compatible amb els altres països de l'OTAN, sobretot de les potències, m'estic referent als Estats Units, el Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, i per tant vam comprar aquest tipus d'armament. Però molt per sobre de les necessitats reals de la defensa de l'estat espanyol. Per això hi dic, el mateix Ministeri de Defensa pretén vendre aquests avions Eurofighter. I pretén vendre blindados Leopardo i els blindats Pizarro i pretén vendre helicòpters, aquí, perquè no els fem servir. Per exemple, els helicòpters o els blindats no han entrat mai en cap missió en l'exterior d'Espanya. I se suposa, no se suposa, no, en les directives de defensa nacional no es preveu cap invasió des de l'exterior. I per tant, què vol dir? Per què volem els Leopard? Perquè els Leopard, els blindats, només és per si ens invaeixen. I, per tant, estan en venda. Vendre, no han vengut ni un ni en vendran.
Potser els
podríem començar a anul·lar-los, aquests programes. Ja. Això és el que he dit. Per tant, l'alternativa per un govern sensat i racional, que apliqués una política racional respecte a la defensa de l'estat espanyol, estic parlant sempre, no parlo de Catalunya, evidentment, doncs caldria que es revisessin aquests contractes.
A veure, Pere, en definitiva, si adquirim tots aquests vehicles és perquè per compromisos amb l'OTAN se'ns obliga.
No ens obliguen, no ens obliguen. Això, el que ens obliga és la política que segueix el govern de torn, que en aquest cas tant ha sigut el PSOE, cal de dir la responsabilitat recau igualment amb el PSOE que amb el Partit Popular, ja. Perquè van néixer amb el Partit Popular, però després el PSOE tampoc els va retallar. I molt em temo que si tornés a governar tampoc els retallaria. Per tant, ens trobem que tenim un deute acumulat històric amb les empreses que hem d'anar pagant que hipoteca qualsevol política alternativa que d'un govern alternatiu que entrés respecte al PP i al PSOE. I que aquest jo suposo que haurien d'intervenir i, per tant, començar a anul·lar aquestes armes. Que els mateixos militars critiquen perquè no saben per què les volen.
set to free.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Ja sabeu que aquesta setmana estem parlant amb el Pere Ortega, que és el president investigador del Centre de l'AS. No sé si em deixo alguna coletilla que diria en castellà. El Centre d'Estudis per la Pau.
Centre d'Estudis per la Pau, sí, de Barcelona.
Molt bé. Pere, deies que no creus que aquests armaments, aquests vehicles que té l'estat espanyol, s'acabin venent.
Per exacte. A veure, l'estat espanyol ven. L'últim any ha ocupat el 6è lloc en les exportacions d'armes del món, en el rànquing mundial. I en els últims 5 anys el promig és el 7è lloc. Però per què aquestes no? Perquè venem una...
Perdona un moment, Estem parlant dels Eurofighter, dels Leopard, dels...
Una cosa és vendre armament, que en venem, però és un altre tipus, de tipus mitjà. Però aquest és un armament, diguem, punter, en el qual sí que hi ha competència d'altres països fabricants, en avions de combat, en helicòpters de combat, en fragates, en submarins, en blindats. Per exemple, puc explicar l'experiència dels blindats Leopardo. Mm. Aquest blindat que es fabrica en Espanya en l'empresa Santa Bàrbara ha estat negociant-se amb l'Aràbia Saudita la venda d'uns 200... Uns 200 que pujaven una quantia important, el contracte més important que hagués fet l'estat espanyol en la seva història, que pujava uns 3.000 milions d'euros.
Era això que hi anava el rei o no?
Sí, clar, i tant que va el rei, ara ho explicaré.
Perdona.
Hi anava el rei i anava la seva amiga Corina a interferir, i ara explicaré per què, amb Alemanya. Perquè els blindados Leopard, són de patent alemanya, de l'empresa Rheinmetall. I es fabriquen en Espanya amb aquesta patent. I l'estat espanyol estava interessat en vendre'l perquè hi havia una oferta per part d'Aràbia Saudita per comprar-los. I estava negociant amb Espanya, amb Alemanya, que és la patent que també els fabrica el Leopard en Alemanya, i també amb els Abrams que fabrica General Dynamics en Estats Units. Llavors resulta que es va desplaçar el ministre, es va desplaçar diverses vegades el rei anterior, Juan Carlos, i l'amiga Corina, doncs, la princesa, o com
li diguem, sí,
com li diguéssim,
sabria, sí.
Doncs aquesta, l'amiga del rei, com que és alemanya, interferia amb la Rheinmetall alemanya, perquè com que és de patent alemana aquest, perquè no ho fessin els alemanys, sinó que ho fessin des d'Espanya. Al final no s'ho ha quedat ni la Rheinmetall alemana ni la Santa Bàrbara espanyola, sinó que han sigut els de General Dynamics, que són els propietaris del 100% de Santa Bàrbara, que fabriquen un competidor del Leopardo, que és l'Abrams, i ho fan des dels Estats Units.
O sigui que els Abrams s'han anat cap allà en lloc dels Leopard.
Per tant, no es va ser possible. I, evidentment, es venien a un preu molt inferior dels que li ha costat a l'estat espanyol. Per tant, i tornem a la crítica. Espanya difícilment vendrà qualsevol d'aquests grans armaments perquè els costos per l'estat espanyol són molt superiors a les ventes que pugui fer a l'exterior. O sigui, si els arribés a vendre, els vendria per un preu molt inferior al cost real que li han costat al Ministeri de Defensa.
Ja, però almenys és millor vendre-ho a preu de saldo per treure-t'ho del damunt que no pas no vendre-ho, no?
Això sí.
Passa que, clar, llavors entres allà amb la competència i deies que General Dynamics té el 100%
De Santa Bàrbara.
Entenc que les accions de Santa Bàrbara.
Sí.
Santa Bàrbara és la que està aquí a l'estat espanyol fent els Leopard. Sí. Per tant, si Santa
Bàrbara... Era evident que la mateixa General Dynamics, que és propietari de Santa Bàrbara, tenia més interès en fabricar-los des dels Estats Units, que donava càrrega de feina als Estats Units, que no fer-lo a través d'Espanya. Malgrat que estava d'acord si Aràbia Saudí ho acceptava. Però, bueno, ja sabem que aquí, dintre de... Bueno, ara anem a l'UPRAC, amb una altra qüestió que no he explicat. Aràbia Saudí és un govern molt corrupte. Ja se sap que la família saudí són al rebedor de 200, no? Mm. I tots tenen... I en el món de les exportacions d'armes hi ha moltes comissions amagades, vaja, corrupció.
Sí.
I, per tant, el govern d'Aràbia Saudí exigeix comissions. Això ha estat denunciat en diversos estats europeus, sobretot en el Regne Unit. I se suposa que els Estats Units pues, pagarà aquestes corrupteles a la família saudí.
Ja.
Això s'ha de dir, també. Sí, sí. S'ha de dir perquè se sap.
Però perdona, m'estàs dient que l'estat espanyol, que sabem que són els reis en temes de corrupció, no saben com funcionen aquestes coses sota la taula i que no s'hi mouen bé?
No podem saber els pactes que hi havia i les negociacions que hi havia entre l'empresa Santa Bàrbara General Dynamics d'Espanya, les mediacions de la família real, del Ministeri de Defensa, perquè el propi ministre Pedro Moreno s'havia desplaçat a Aràbia Saudita, havien portat un blindat Leopard espanyol amb militars espanyols per provar-lo en el desert d'Aràbia Saudí, per ensenyar-los que era
la millor opció.
Era la millor opció i no sabem si quines comissions estava disposades a pagar l'empresa, perquè al final són les empreses que paguen les comissions per poder fer l'exportació, però indubtablement alguna cosa hi hauria, perquè ja és coneguda que la família saudí aquí tots xuclen de les exportacions de tot tipus.
On està en Santa Bàrbara, aquí a l'estat espanyol?
Està a Palència, està a Valladolid...
La famosa de Palència, no? Digues.
Sí, sí. Tenen diverses... Estan en Trúbia, en Oviedo, tenen diverses factories.
El compromís ciutadà. Perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
El Pere Ortega és el nostre convidat aquesta setmana al Compromís Ciutadà. Ell és president del Centre d'Estudis per la Pau de l'AS i estem parlant d'això que il·lumina, que és de temes de desarmament i de pressupostos militars, de defensa, etc. I m'agradaria preguntar-te, Pere, en qüestió d'exportació, a quins països i per quins valors està exportant Espanya? I també si em pots respondre a quin tipus d'armament, no?
Sí, mira, Espanya està entre el rànquing de grans exportadors d'armes. L'any passat vam ocupar el 6è lloc en el món d'exportadors. I en els últims 5 anys, el promig és el 7è. O sigui,
però a diferència, no? Perquè per damunt d'haver estat...
Home, sí, és veritat, a diferència.
Xina i Rússia, doncs...
Exacte, Espanya representa el 4% de tota l'exportació mundial.
Bueno, tampoc es pot, està malament.
No està malament, perquè estem parlant de 4.000 milions d'euros anuals, que és una xifra important, eh? Dintre del rànquing del mercadeig de la mort, diguem-ho clarament, del mercadeig de la mort, perquè les armes no es venen perquè es fan servir per conflictes armats. Clar que és veritat que els principals compradors d'armes d'Espanya són països de l'OCDE.
Vale.
Sí, vol dir països industrialitzats. Espanya li ven, sobretot els seus clients estan en la Unió Europea, perquè ven components d'armes que es fabriquen conjuntament i, per tant, són armes que van a França, Regne Unit, Alemanya, Itàlia...
Però per exèrcits, per exemple, o per policia també, no?
Són per a armes que fabriquen aquests països. Bé. O sigui, són components.
Bé.
Perquè avui tot està globalitzat, la fabricació d'armament també. I, per tant, nosaltres venem, potser, algun tipus de component d'avions de combat, d'helicòpters de combat, de naus de guerra, etc. I estan aquí els principals. Aquí està el 50% de les exportacions espanyoles.
Va.
Però tampoc s'ha de menysprear que una tercera part d'aquestes exportacions van a països en vies de desenvolupament. Mm. I aquest és...
Aquí és la controvèrsia.
La controvèrsia i la qüestió moral que cal criticar. Perquè, és clar, si li estàs venent armes a països del tercer món, no industrialitzats, que dediquen a la compra d'armes el que haurien de dedicar al desenvolupament humà de les seves poblacions, estem en una clara contradicció.
No, i a més que possiblement hi hagi moltes dictadures en alguns d'aquests llocs, no? O tensions polítiques...
O països... A veure, i això contradiu la posició comuna d'exportacions d'armes de la Unió Europea, a la qual Espanya està obligat a complir, i que són 8 criteris. I aquests 8 criteris marquen clarament que no pots vendre-li armes a països que dediquen una despesa excessiva a l'armament o als seus exèrcits, o que té conflictes armats, o que hi ha greus violacions dels drets humans. Això forma part dels 8 criteris. I, per tant, en aquests casos, per exemple, en l'Àfrica subsahariana, o en el proper Orient, o en el sud-est asiàtic, Espanya està venent. En quina quantia ven, per exemple, la zona més calenta i més conflictiva del món, que no cal dir-ho, és el proper Orient Mitjà?
Sí.
Orient Mitjà. Doncs un 25%.
Yeah.
Una quarta part de les exportacions, he dit una tercera part, un 33, va al tercer món, doncs un 25% va a aquella zona. O el qual vol dir que Espanya està venent, i ara diré els països, a Aràbia Saudita, a Turquia, a Egipte, als Emirats Àrabs, a Kuwait,
per tant,
a Qatar,
per tant,
aquest que diu el Barça que porta la Fundació Qatar, ja saps, doncs a Espanya li ven armes. I estan implicats en els conflictes, diguem-ho clarament, en tots, del proper Orient, però especialment en el més calent, Síria. Síria, que ens fa horroritzar pensar que té més de 300.000 morts, 7 milions i mig de desplaçats, 7 milions i mig.
I que hi ha bombes, marca Espanya allà. Hi ha bombes
a Yemen. S'ha trobat al Yemen.
Al Iemen. Això és el que et anava a dir. Aquesta és la pregunta que volia fer. Aquests 190 d'Instalaza, no? Aquests llançagranades que una entitat australiana havia certificat que estaven sobre el terreny, en mans dels UTIs, i això explica-m'ho tu millor, perquè sabràs...
Bueno, això ho han investigat des d'aquest centre d'estudis i ONG australiana, i han demostrat, m'han ensenyat les fotografies, en la qual es veu que uns productes de Maxam, una empresa espanyola que fabrica explosius, i la seva Expal, que és la que dedica només el 100% a fabricar armes explosives, ha exportat armes a aquests països. I una altra que està en Saragossa, que és Instalaza. Instalaza, que fabrica aquests els Alcotan, que són unes armes, són uns explosius i llançagranades, que són els que s'han trobat al Iemen. I a qui li exporta? Pues segur que Aràbia Saudita. I Aràbia Saudita, com que està actuant en Iemen, doncs hauran anat, perquè els rebels s'hauran apoderat d'aquestes armes, perquè els rebels també, diguem així, han aconseguit armament de l'exèrcit regular del Iemen, que és el que apoya Aràbia Saudita. I, per tant, s'han apoderat d'armament de l'enemic, diguem així.
Clar, en el camp de batalla prens posició de
però que són armes espanyoles, no?, exportades a Aràbia Saudit, i que Aràbia Saudit està utilitzant en la guerra del Iemen. Per tant, és una clara...
Violació
de la llei de comerç d'armes de l'Estat espanyol, de la posició comuna de la Unió Europea, i Espanya, pues, a més... la Unió Europea va aixecar l'embargament a Aràbia Saudita, per tant, diguem així, no és una violació, però sí és una violació dels criteris.
Ja. Pere, resposta de sí o no, perquè no ho he entès. Estan caient bombes made in Spain a Síria o no? Perquè això no ho he entès. No ho sabem.
No ho sabem. No podem assegurar-ho 100%, perquè, esclar, però sabem que Aràbia Saudita, Qatar i Turquia estan intervenint, ajudant els rebels o intervenint directament, que és el cas evident de Turquia, que està bombardejant.
I que són països que
compren armament a Espanya. O, per exemple, sabem que Maxam, tornem a Maxam, Expal, que abans he esmentat, té una fàbrica d'explosius a Turquia. I sabem, perquè això ha estat investigat aquí també per aquesta Vice News, una empresa, un informatiu via... via telemàtica, via internet, va descobrir que, i ho ha certificat i està publicat, que Maxam tenia que vendre a Jordània un tipus d'explosius i uns fulminants que anaven per carretera i atravessaven Síria per la zona dels rebels. Algú es pot creure, i això ho va es va descobrir en la frontera turca, i Turca va aturar l'exportació, perquè va trobar un camió carregat de fulminants que tenia que travessar Síria i anar fins a Jordània, i per la zona rebel. Això és molt sospitós. Totalment sospitós. Per tant, vol dir que aquests fulminants anaven a parar als rebels. I, per tant, Espanya implicada, i Turquia també. I, per tant, què estic dient?
Està claríssim el que estàs dient, Pere.
Pues que les armes espanyoles estaran arribant tant als rebels com, no sabem, a l'exèrcit regular de Síria, perquè no és aliat d'Espanya, i no se li pot vendre armes a Síria, està embargada. Però ja sabem que això ja ho fan Iran i Rússia, però nosaltres, d'alguna manera, estem ajudant els rebels o els que estan atacant el govern sirià i, per tant, també produint mort. I, per tant, igualment de denunciable des del punt de vista moral i d'acord amb la llei. D'acord amb la llei, malgrat, ja ho he dit abans, Aràbia Saudita ha estat aixecada l'embargament d'armes, i això és una vergonya de la Unió Europea.
Lay down your arms and
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Aquesta setmana parlant d'economia i armes ho estem fent amb Pere Ortega, el president del Centre d'Estudis per la Pau de l'AS. Pere, ens havien quedat, quedava pendent, vaja, a veure quina progressió havien anat fent els pressupostos a l'estat espanyol en matèria de defensa en els anys de la crisi. I a veure si això ens ho pots comparar amb què és el que ha passat amb altres ministeris.
Bé, ja sabem que la crisi va arribar a finals de 2007 i es va instal·lar el 2008, malgrat l'estat espanyol fins al 2010, o sigui, van trigar 3 anys en començar a reconèixer Rodríguez Zapatero i a posar mesures que ja van arribar massa tard. Però el cert és que del 2008 van començar les retallades. I si mirem des de 2008 fins a 2016, comprovem que diversos ministeris, tots aquells que tenen que veure amb despesa social o en creació de treball, de llocs de treball, han disminuït de forma considerable. Jo vaig fer l'estudi enguany comparant-lo amb el Ministeri de Defensa i em vaig donar una trista sorpresa. Ja. I ho explico ràpidament. Sí. Mireu, mira, aparentment el Ministeri de Defensa durant aquests anys, de 2008, ha retrocedit un 32%. Un 32%.
Però ja has dit aparentment, no?
Aparentment. Després explicaré per què. I, en canvi, veiem altres ministeris, com el Ministeri de Treball, que també ha disminuït un 32%. Veiem com la despesa en sanitat, en aquests anys, ha disminuït un 10%. En aquests anys, la d'educació, un 15%. En cultura, un 34%. En infraestructures, el més greu, 59% menys en infraestructures. Tot allò que crea treball, perquè, en definitiva...
Clar.
Això podríem dir algú, bueno, però fer infraestructures com a l'AVE, que després no puja ningú, és criticable. Sí, és veritat, però això ja és la política del govern. Però és evident que infraestructures, vol dir fer carreteres o fer AVEs o fer ferrocarrils, crea llocs de treball. I després, el Ministeri, la despesa en investigació, en I+D, RD, que és allò que impulsa precisament la creació i la competitivitat de l'economia, un 25%. I he dit al principi que defensa un 32%.
Sí.
Per tant, depèn de amb quins ministeris, superior o inferior. Però això és mentida. És mentida perquè el Ministeri de Defensa recorre a un engany que vaig explicar en la primera entrevista, que és minusvalorar algunes partides perquè després, durant l'any, les incrementen, com són els programes especials d'armament, que després els aproven amb un crèdit extraordinari de 1.500 milions, o les despeses en les missions a l'exterior, que cada any costen al voltant dels 800 milions d'euros.
I que no s'expliquen, doncs, d'entrada.
No. I, per tant, si això...
No s'inclou.
Si mirem no el pressupost inicial que s'aprova a principi d'any en el Congrés de Diputats, sinó el que es liquida a final d'any, ens trobem que el Ministeri de Defensa cada any augmenta entre un 20 i un 30%. I, per tant, aquest 32% que ha disminuït és fals, perquè la realitat és que només ha baixat un 18%.
No un 32 al 18.
Al 18. I llavors, si la fem la comparació amb tots els que he fet abans, podem dir que el Ministeri de Defensa és un ministeri privilegiat respecte als que creen llocs de treball o als que, d'alguna manera, fan i sustenta la despesa social de l'Estat.
Sí.
Per exemple, quasi igual que el d'educació, ha disminuït.
Però aquí hi ha una altra trampa. Aviam si, no sé si amb el que has explicat ja quedava inclòs el que preguntaré ara, que és moltes partides que acaben sent per defensa no s'inclouen dins del Ministeri de Defensa, sinó que, per exemple, van a indústria o van a...
Això ja seria un altre àmbit. O sigui, és veritat, la despesa militar jo he comparat ministeri per ministeri. No he dit que hi ha moltes despeses que estan repartides per altres ministeris, com és les ajudes en RD a les indústries militars per fabricar armament, que surten del Ministeri d'Indústria, o la despesa social de les classes passives militars, que surten des de la Seguretat Social, o les despeses de la OTAN, que surten del Ministeri d'Afers Exteriors, o les despeses de les mútues militars, que surten d'un altre ministeri.
Policia i tot això també ho podríem incloure aquí o no?
Bueno, la policia no és militar. Jo no soc partidari d'incloure, però la Guàrdia Civil sí. Perquè la Guàrdia Civil... La Guàrdia Civil és un cos militar, és un cos militaritzat, que es regeix per el codi i per la doctrina militar. I si un Guàrdia Civil incompleix algun ordre, li poden fer un Consell de Guerra. Per tant, aquestes sí que les hem d'incloure.
I això és d'interior, no?
Sí, això és d'interior. Per tant, si sumem totes aquestes partides, hauríem de fer una comparació respecte als ministeris i segurament encara disminuiria més la comparació.
O sigui que aquest 18% potser seria un 17, un 16, un 15 o un 10, no ho sabem ben bé.
No ho sabem ben bé.
Déu-n'hi-do. Pere, com que estem acabant, hi ha tot aquest seguit d'intervencions teves aquí en el programa, deixa'm donar alguna coordenada al Centre de l'AS. La primera d'elles és que hi ha la web, que és centredelas.org.
Molt bé.
I després... que teniu totes aquestes xifres, les teniu recopilades, no? Es poden visitar o no?
Sí, nosaltres tenim unes bases de dades, un database, que diuen en anglès, unes bases de dades consultables i a l'abast de tothom. Som col·laboradors del CIPRI, que és el Centre Internacional de Recerca en Conflictes, Armament i Pau més important del món, i, a més, doncs, estem en diverses campanyes internacionals respecte a la despesa militar. Per exemple, l'IPB, l'Internacional Peace Bureau, ha encarregat al Centre de l'AS que ens fem càrrec de la campanya mundial per la disminució de la despesa militar i que posarem en marxa en guany.
Quina responsabilitat, eh?
Bueno, per nosaltres ja ho tenim per la mà, i tenim bons professionals en el centre que podran posar en marxa. Per exemple, la vicepresidència de l'IPB ara recau en el Centre de l'AS, en el Jordi Calvo.
Molt bé. Pere, ha estat un plaer que hagis vingut, a més per parlar de tots aquests temes, i fins la propera, que vagi bé.
Doncs moltes gràcies, Joan, ja sempre que vulguis, aquí estarem amb vosaltres.
Molt bé.